Al matí, amb Raquel García. Viatgers en el temps.
Doncs ho dèiem ara fa uns minuts, que pels paleontòlegs les illes són alguna cosa més que un tros de terra envoltat de mar. Són laboratoris naturals on estudiar l'evolució, uns espais amb unes característiques físiques i ecològiques tals que fan que les espècies evolucionin de forma de vegades sorprenents. Avui agafem una barca i comencem a remar per descobrir elefants nans i conills gegants, que en algun moment van existir a algunes illes del Mediterrani. I com sempre, la secció Viatgers en el temps ho fem de la mà d'en David Alba, director de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crosafont. David Alba, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns què és el que està passant o què ha passat o què, i què passarà, no?, a les illes, que no passa, per exemple, doncs, a la terra ferma.
Aviam, les illes són un laboratori natural de l'evolució molt interessant i, de fet, nosaltres tenim unes quantes d'aquestes illes fòssils, que són illes actualment també a Mallorca, Menorca, etc. Però tot el Mediterrani és farcit de petites illes, algunes que ho van ser en el passat i no ho són actualment, algunes que encara ho són, que ens han proporcionat un registre fòssil ric que ens permet veure com eren els mamífers que vivien en aquestes illes, i s'aprecia que hi ha tota una sèrie de peculiaritats que en molts casos són compartides, és a dir, s'aprecien una sèrie de canvis que s'han esdevingut de manera independent reiterades vegades, com és el cas de l'evolució, doncs, com deies, d'elefants nans i tota una sèrie de coses que trobem en comú amb aquests mamífers que han evolucionat en condicions d'insularitat.
Uh-huh. I llavors, explica'ns quin efecte té tot això, doncs, a les espècies que hi viuen, no? Tots aquests condicionants que ara ens explicaves.
Clar, el que hem de pensar és que les illes es caracteritzen per tenir una superfície reduïda i, per tant, doncs, pel fet que els recursos són limitats o són escassos, i això fa que els mamífers que hi poden arribar, ja sigui perquè, doncs, baixa el nivell del mar i temporalment hi ha accés, sigui perquè hi arriben a través de balses flotants, pel mecanisme que sigui, un cop estan aïllats allà, s'esdevenen una sèrie de, diguéssim, que canvien el que anomenaríem tècnicament les pressions de selecció. Canvien les condicions ecològiques, canvia l'ecosistema, canvia el tipus d'animals que hi ha. Per exemple, els depredadors necessiten una àrea molt més gran que les preses, i normalment no, els carnívors no sobreviuen en les illes, i això tot plegat fa que, d'una banda, aquesta escassedat de recursos i la manca de depredadors fa que les regles del joc de la selecció natural
canvien, no?
I llavors és un cas molt extrem que, a més, pel fet d'haver-se produït repetides vegades, com que el problema que tenim quan estudiem l'evolució és que no podem fer els experiments que ens agradaria, perquè no podem tirar endarrere la cinta de casset i tornar a reproduir per veure si hauria passat el mateix o no. Però sí que si ens fixem en llocs on han passat coses similars, com és diverses illes, veiem si hi ha regularitats. Aquestes regularitats són molt importants per entendre com funciona la selecció natural. Per exemple, es coneix amb el nom de la regla de les illes el fet que els mamífers de mida gran tendeixen a fer-se petits i els mamífers de mida petita tendeixen a fer-se grans.
O sigui, tota la inversa, i per què?
Bé, doncs perquè quan ens fixem quins canvis trobem en aquests mamífers insulars, veiem que van des de canvis morfològics que afecten l'aparell masticatori, l'aparell locomotor, afecten el cervell i els òrgans de la visió, i també fins i tot afecten de manera molt important el que podríem dir el seu metabolisme, la seva fisiologia i, en general, el creixement. Tot això ve donat pel fet que hi ha dins de la teoria evolutiva hi ha una teoria una sèrie de conceptes que es resumeixen amb el nom d'història vital, que fan referència a totes aquelles variables relacionades amb el creixement i la reproducció. hi ha diverses estratègies possibles per invertir l'energia un determinat mamífer, perquè tota l'energia és un recurs limitat i no la podem invertir alhora en créixer, en reproduir-nos i en mantenir-nos. I, per tant, hi ha diverses estratègies. Uns mamífers reprodueixen ràpid i de manera abundant, altres es reprodueixen de manera lenta. Què passa? Que quan canvien brutalment, com passa en les illes, les condicions ecològiques, aquestes estratègies varien. Els recursos són molt, molt, molt limitats, però, a més, com que els depredadors no poden, en general, els carnívors, sobreviure a les illes, s'eliminen les pressions de selecció. I això origina un daltabaix, diguéssim, una sèrie de pressions selectives molt fortes, que no vol dir que al continent no hi hagi aquestes pressions, vol dir que són diferents. I això fa que es produeixin aquests canvis en uns i en uns altres, en direccions oposades.
Clar, i tots aquests canvis, no, que ara deies, per aquestes condicions, no, que al final doncs, fan doncs, que hi hagin diferències, no, en la seva locomoció, en el sistema nerviós, no, en l'alimentació, fa que aquestes espècies tinguin unes característiques concretes. Explica'ns, descobreix-nos algunes d'aquestes espècies i també de les seves diferències.
Bé, doncs, per exemple, ara uns quants investigadors de l'Institut estan estudiant els elefants nans d'illes italianes i hem de pensar que quan pensem en un elefant pensem en doncs, una bèstia de 2 metres i escaig. Mm-hmm. En canvi, aquests feien tot just 1 metre a la creu i no devien fer més de 300 quilos. És a dir, eren, home, déu-n'hi-do,
però clar, en comparació...
Però, clar, per ser un elefant eren molt, molt petits, no? I aquest és un exemple molt paradigmàtic, però també en tenim d'altres de més a prop. Per exemple, investigadors de l'Institut ja fa uns quants anys que van descriure un nou gènere i espècie de conill de Menorca, que es diu Nuralagus rex, que era un conill de 12 quilos.
Mare meva, esclar, quin conill, clar,
per ser un conill, es diu aviat.
Però ara entenem això
no,
de les diferències.
No era només la mida, té diferències en l'aparell locomotor que indiquen que no es movia com un conill actual, no anava saltant, per entendre'ns, i també té diferències en la mida de l'encèfal, etc, que seria més petit. I tot plegat és degut a aquestes pressions de selecció canviades. Si no tens depredadors, tens unes constriccions diferents que si les tens. No has de córrer tant, per entendre'ns, no cal que siguis tan espavilat, perquè no has de témer que et vinguin a menjar en qualsevol moment, etc. Uh-huh. I com aquest, doncs hi ha molts altres casos, no? Tenim també insectívors i rosegadors que són molt més grans que el continent i potser l'exemple més paradigmàtic és el Myotragus, que crec que és l'objecte de la fitxa d'avui.
Sí, doncs vinga, va, Bea, posa'ns aquesta fitxa i després continuem conversant sobre aquestes espècies i les diferències que hi ha en l'evolució a les illes.
Nom científic.
Myotragus balearicus.
Nom comú.
No en té.
Edat.
Des de fa 5 milions d'anys a fa 3.000 anys.
Jaciment on s'ha trobat.
Diversos jaciments a Mallorca. L'espècie la va descriure Dorothea Bate, paleontòloga britànica, l'any 1909.
Què en sabem d'aquesta espècie?
Tenia les potes curtes i robustes, adaptades a una marxa lenta. Les òrbites frontalitzades en comptes de laterals que la proporcionaven visió en 3 dimensions i un cervell de dimensions reduïdes a més de diverses adaptacions dentàries a una dieta abrasiva, incloent-hi incisives de creixement continu com els rosegadors. Devia fer mig metre d'alçada i uns 50 quilos de pes i creixia d'una manera molt lenta, assolint una longevitat de més de 25 anys.
Doncs déu-n'hi-do, avui descobrint doncs, aquestes espècies que fan coses estranyes i aquesta en concret, com ens l'hauríem d'imaginar?
Bé, el Myotragus ho té tot. És un dels exemples més paradigmàtics d'evolució insular. Ens l'hem d'imaginar com una cabreta, però rabassuda, poticurta, diguéssim. Tenia unes banyetes així, però, per exemple, li notaríem una cosa estranya a la mirada, i és que les cabres i la majoria de Myotragus, les cabres pertanyen a la família dels bòvids, que inclou les vaques també, i els antílops, etc. No? Però ens l'hem d'imaginar bàsicament com una cabra, però si la miréssim de front, veuríem que ens pot mirar directament, no? Si pensem o si reflexionem, veurem que la majoria, doncs, cabres, vaques, etc., tenen els ulls mirant cap al costat i tenen lateralment el crani, i això és perquè necessiten tenir un ampli camp de visió per detectar depredadors, etc. En aquest cas, com que no hi havia depredadors, al no haver-hi una pressió per tenir un ull mirant cap a cada costat, i això no només passa amb miotragus, les òrbites es frontalitzen, que dona una capacitat, com nosaltres, no?, de tenir una visió en tres dimensions. Alhora, les potes són curtes, els ossos són més robustos, té una sèrie d'elements del turmell que estan fusionats entre si, i això indica una locomoció molt més lenta. Segur que podia trascar, com les cabres poden trascar per la muntanya, però d'una manera lenta, no podia anar d'aquesta manera àgil, doncs que és un mecanisme per evitar els depredadors. Uh-huh. Alhora, investigadors de l'Institut, que porten molts anys estudiant doncs, aquesta espècie i altres espècies emparentades, també van mostrar que tenia una mida del cervell en comparació amb el cos més petita i que en particular doncs, s'havien reduït una sèrie d'àrees relacionades amb la visió, etc. Sabem que els mamífers insulars tenen algunes adaptacions que recorden els mamífers domèstics, que també acostumen a tenir el cervell més petit i tenen determinades àrees relacionades amb l'agressivitat, doncs aquests les tenen reduïdes. Una mica és el mateix. Quan agafem un animal i el domestiquem, al llarg de generacions, estem fent una selecció artificial, però en el fons el que fem és canviar les pressions de selecció. Doncs el mateix en les illes. Al no haver-hi depredadors, doncs pot canviar la posició de les òrbites, pot canviar el tipus de locomoció, etc. Però no tot està relacionat amb la manca de depredadors. També el fet de tenir un espai limitat amb una vegetació, que tampoc és allò per tirar coets, fa que periòdicament hi hagi períodes d'escassedat d'aliments, mortandats massives per manca d'aliments, i això fa una pressió de selecció molt important pels individus que són més aptes per menjar doncs, aquest tipus de vegetació. En el cas del miotragus, veiem que les dents s'han anat perdent premolars i sobretot el més destacat és que té incisives de creixement continu, que és una característica dels rosegadors. I en canvi aquesta cabra tenia unes incisives com si fos un rosegador, que és una adaptació doncs, que fa que l'animal pugui sobreviure més temps, perquè òbviament a mesura que la dent es va desgastant doncs segueix creixent i sempre té dent, per entendre'ns, no? I tot plegat fa un paquet molt interessant que es va poder completar fa pocs anys amb l'estudi diguéssim del seu metabolisme i la seva fisiologia i el creixement.
Clar, això ens sobta, no? Perquè de vegades els que no som del ram podem pensar que els paleontòlegs només us dediqueu a descriure com eren anatòmicament les espècies del passat, no? Però en aquest cas, doncs, fins i tot teniu aquestes dades, no?, del metabolisme. Com ho podeu saber?
Clar, nosaltres seguim una aproximació paleobiològica que el que pretén és conèixer no només l'evolució, sinó la biologia, no només com van evolucionar, sinó per què, quines eren les pressions de selecció dels organismes del passat. Aleshores, la gent suposo que s'imagina fàcilment com a partir de la morfologia dels ossos podem fer inferència sobre la locomoció, però resulta més xocant, no?, com podem saber, per exemple, quan trigava a créixer, quina longevitat tenia. Però això és possible gràcies al que s'anomenen tècniques de paleohistologia, d'estudi dels teixits fòssils. En particular, es poden seccionar en els ossos llargs i mitjançant una aproximació, ara diré una paraula estranya, esqueletocronològica, és a dir, cronologia basada en l'esquelet, és possible calcular quina edat tenia aquell individu quan va morir. Ens hem d'imaginar l'os com si talléssim un tronc. Potser el terme dendrocronologia, no?, cronologia de la fusta, dels arbres, és més conegut. Els arbres tenen uns anells.
Sí, els anells. Doncs
aquests anells que indiquen una aturada del creixement, això ho trobem també en els mamífers. Trobem unes aturades en el creixement ossi que permeten saber quina edat tenia i permeten, per tant, veure amb quina rapidesa anava creixent. I en aquest cas es va poder demostrar que Miotragus creixia molt lentament. Molt lentament, vull dir, molt més lentament que un equivalent continental, diguéssim, que els parents bòvids actuals que viuen al continent, i que tenia que trigava molt a assolir la maduresa i que a més tenia molta flexibilitat a l'hora de créixer. Per què? Perquè en un ecosistema on els recursos són limitats i una mica impredictibles, doncs el que feia era parar el creixement quan no tenia recursos per créixer i continuar-lo quan sí els tenia. Una mica això el que s'assembla és el que fan els rèptils, que no tenen, no són de sang calenta, no? Són de sang freda, i per tant doncs, es pensava que això era una cosa més típica de rèptils, però s'ha vist que els mamífers insulars com Myotragus doncs, ho feien. I llavors, actualment el que s'està intentant és veure si aquests elefants nans també trigaven tant o més a créixer que els actuals, perquè els actuals, els elefants, triguen molt a créixer, i un podria pensar, home, si l'elefant és més petit, creixerà més ràpid, no?
Clar,
però no té per què ser així, perquè el fet que sigui més petit és perquè, òbviament, hi ha una manca de recursos, però alhora, si hi ha una manca de recursos, el més probable és que trigui més encara a assolir la maduresa que un elefant actual, no? I tot això es pot, diguéssim, combinar amb l'altra informació morfològica i es posat en un context de la teoria aquesta evolutiva de la història vital, ens ajuda als paleontòlegs a inferir què va ser el que va determinar l'evolució d'aquestes espècies d'aquesta manera. I, és clar, això és important, perquè, com he dit, no són casos aïllats, són coses que podem estudiar en diverses illes, han passat de manera independent, i això és molt important, perquè en un cas no pots testar una hipòtesi, però en diversos casos és més fàcil, a partir de les regularitats, podem fer generalitzacions que al final es poden aplicar al continent, també. Perquè no, la teoria de la història vital i de l'evolució no és que funcioni diferent al continent i a les illes, funciona exactament igual. Però és com, si anem a les illes, és com canviem les condicions ecològiques d'una manera molt bèstia, perquè sabem quin és, i per tant això també ens permet al final conèixer com funciona l'evolució al continent, perquè el funcionament, els mecanismes són els mateixos, el que canvia són les condicions ecològiques.
Clar. I ara penso, si doncs, aquesta espècie, la manera que creixia era tan lenta, no? I assolia aquesta arribava als 25 anys, això és molt o és poc?
Home, és molt per una cabra.
És molt, no?
Sí, sí.
Per una cabra, sí, jo penso. Sí, sí. També potser perquè no hi havia depredadors, també això ajudava a arribar doncs, a aquesta edat, o no?
Bé, clar, si hi ha depredadors et poden menjar abans, però una cosa és a quina edat mores i l'altra és a quina edat pots arribar.
Pots arribar.
Sí, sí.
Curiós. Digue'ns per què és tan important llavors estudiar l'evolució a les illes.
Bé, doncs una mica per això que comentava ara, que és un cas extrem, però alhora ben conegut, que ens permet fer generalitzacions, testar hipòtesis sobre com funciona l'evolució i, en particular, què determina que unes espècies tinguin una determinada estratègia vital o en tinguin una altra, en funció de, bàsicament, els recursos disponibles i la mortalitat externa, que es diu, és a dir, les pressions de selecció, que al final això no s'aplica només als ecosistemes insulars, sinó que té una aplicació més generalista. Per exemple, utilitzant aquestes tècniques esqueletocronològiques que he dit i tal, també sempre es deia això, no? Doncs que aquestes aturades del creixement de manera estacional, etc., era una cosa doncs, dels rèptils, i s'havia utilitzat això per argumentar doncs, que els dinosaures eren de sang freda. En canvi, aquest grup el grup de paleobiologia evolutiva de l'ICP es van dedicar a estudiar els bòvids actuals continentals, en aquest cas, i van veure que hi ha una aturada del creixement en l'època, diguéssim, desfavorable des d'un punt de vista climatològic. I que, per tant, aquestes aturades no són indicatives de tenir un metabolisme de sang freda. I, per tant, doncs una mica això és el que ens fa veure que això que s'està estudiant a les illes també té una repercussió a l'hora d'estudiar l'evolució a qualsevol lloc. I, per tant, doncs per nosaltres...
Passen pistes, no?
Clar, i és important en aquest sentit doncs veure que aquesta aproximació paleobiològica doncs, que des de l'Institut Català de Paleontologia no només abracem, sinó que pretenem promoure, és important perquè el fet, com que la paleontologia és l'única disciplina de les ciències de la vida que té accés al temps profund, a milions i milions d'anys enrere, té una veu pròpia a l'hora de testar determinades hipòtesis que, en base als organismes actuals, que, òbviament, els actuals ens donen molta informació, genètica, etcètera, etcètera, però no ens diuen, no poden mirar com han anat canviant les coses al llarg de milions d'anys perquè no tenen accés a aquesta informació, tenen el resultat final. Nosaltres, en canvi, sí que podem anar a milions i milions d'anys enrere i, en aquest sentit, doncs, la paleobiologia té coses a dir, té una veu pròpia en el que és les diverses disciplines que s'emmarquen en el que seria la biologia evolutiva.
Això també explica potser perquè doncs, no trobem titanosaures tan grans a casa nostra com a altres llocs del món? O no?
Bé, ara m'has fet una pregunta relacionada amb tema de dinosaures que se'n va una mica del que estàvem parlant. Però sí, una mica, diguéssim que també el grup de faunes del Mesozoic ha estat aplicant aquestes tècniques en col·laboració amb el de paleobiologia evolutiva d'esqueletocronologia en dinosaures, i sí que doncs, veiem que hi ha algunes formes aquí que són de mida bastant petita, i tothom acostuma a pensar que els dinosaures eren de mida... tots eren grans, i no és veritat, hi havia dinosaures més grans i dinosaures més petits, i de fet, en l'època d'aquests dinosaures, també era, no, diguéssim que la península Ibèrica no estava configurada com a tal, sinó que els Pirineus eren una mena d'arxipèlag. Llavors, en aquest sentit, una de les possibles hipòtesis per explicar la mida petita en comparació amb els que trobem amb els parents que trobem en altres llocs és justament aquesta, que van evolucionar en condicions d'insularitat.
Doncs, com sempre, a Viatgers en el Temps, doncs, descobrim molt més de la nostra evolució i avui doncs, viatgem fins a les illes per entendre tota aquesta part de patrimoni que tenen, no?, amb aquests fòssils que ens expliquen moltes coses i aquestes espècies tan estranyes, tan diferents que ens explicava doncs, avui en David d'Alba i que hem descobert i que, com sempre, doncs, ha estat un apassionant viatge per la nostra evolució. Moltíssimes gràcies, David.
A vosaltres.
Que vagi bé, bona setmana.